Bon vespre. Si avui és dimecres i això és Ràdio Sabadell, arriba el moment de seure's a la platea radiofònica de l'Amunt al Taló. Benvinguts, teatrers i teatreres sabadellencs, al programa que us presenta l'activitat teatral de la nostra ciutat i alhora vol entretenir-vos. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que us acomoda a aquesta platea està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents.
Amunt al Taló.
Un cop haguem repassat la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja, parlarem de les representacions del Cafè Teatre que s'estan preparant pel grup de Alevins i Grans del taller de teatre de Sant Vicenç. Després, a l'entrevista, hem convidat els representants de l'elenc de l'obra Aló, Aló. Sí, sí, ho heu sentit bé, com la sèrie còmica anglesa que representava a TV3 fa uns quants anys. Doncs en breu en faran una obra al Ciervo Teatre. I mentrestant, al Teatre Sant Vicenç també preparen un nou gran musical, el Geperut de París. I aquesta setmana ens hem infiltrat als seus assajos. I a continuació, escoltarem musicals. De Sabadell a Broadway, de la mà d'Irene Garrido, que aquesta setmana ens presentarà musicals creats per Cole Porter. I acabarem, com sempre, saltant a la programació barcelonina a Teatre de Franc amb l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, asseguts a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja per repassar la cartellera teatral de la setmana. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començarem anant cap al Teatre del Sol, on fan una setmana més La Cantant Calba, dissabte i diumenge a 8:45 del vespre. També fan Joseph i l'increïble Abric en Tecnicolor una setmana més, diumenge a les 6, i compte perquè són ja les últimes funcions. Per tant, si encara no heu vist, afanyeu-vos. A l'Alternativa Teatre faran Un Yankee a la cort del rei Artur, dissabte a les 6 i a les 10, i diumenge a les 7. Ja ho van fer fa un parell de setmanes, però aquesta ho repeteixen. Llavors, a la sala Miguel Hernández, per teatre infantil, faran Bestiari, de la companyia Estandó. És un teatre de titelles i música. I parlant de titelles, anem una setmana més a l'Arlequí, que estrenen El gat amb botes, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
I em sembla que ens deixem una cosa del Teatre Sant Vicenç en el que tu hi estàs implicat directament, oi?
Correcte.
De què es tracta, concretament?
Una mica implicat, sí.
Del taller de teatre de Sant Vicenç,
sí,
és, oi?
Sí, sí, doncs mira, es tracta del Cafè Teatre que es fa cada any pels alumnes d'alevins i de grans, és a dir, els que tenen entre 14 i 15 anys. De què es tracta? Doncs fan un parell d'obres, cada grup en fa una, al vestíbul del teatre. És un espai així més reduït i més íntim, en el qual, doncs, mentre el públic sopa, els nens i nenes van fent la representació.
Molt bé, i de què van aquestes dues obres?
Doncs mira, la de alevins es diu I tu a què esperes? I tracta de 7 sales d'espera que estan relacionades entre elles i en les quals hi ha tot de personatges de caràcter còmic. I en canvi la de grans...
Són sales d'espera d'hospitals...
Sí, exacte, d'un psiquiàtric, d'una botiga, em sembla... Hi ha diferents sales que estan al final relacionades d'alguna manera.
Molt bé, molt bé.
I llavors, grans, d'on jo sóc monitor, una obra que es diu Countdown 40, és a dir, compte enrere 40, i tracta de que en plena Guerra Freda desapareix un submarí americà a les costes de Rússia. Un seguit de malentesos condueix a grans tensions i a una possible tercera guerra mundial. La gràcia del títol és que tenen 40 minuts només per resoldre tot això, si no, la guerra esclatarà.
Caram, això és una detenció total, un thriller,
sí,
gairebé,
sí,
no?
Sí, sí, la idea és que sí.
Molt bé, molt bé. I tenim alguna cosa més?
Doncs sí, al Centre Cívic Sant Oleguer faran una obra solidària que de tant en tant ja va molt bé. Faran Paf, el meu amic màgic, diumenge a les 11. I de fet tenim a la Maria Pola per parlar-ne. Perdó, Marta Pola.
Marta Pola. Marta, hola.
Sí, hola, què tal?
Què tal, Marta? Bona
bon
tarda,
vespre.
Com estàs?
Molt bé.
No sé si ens pots explicar una mica quin és com és aquest espectacle Paf, el meu amic màgic.
Sí, mira, és un espectacle de la companyia Patawa, que ja fa 15 anys que funcionen, i és un espectacle familiar. És un espectacle basat, com diu el nom, en el personatge entranyable per molts de nosaltres, que és el Paf. I és un drac doncs, que enamora el públic i també a tots els seus personatges, no? Aleshores, és un espectacle que es fa... És un espectacle de gran qualitat, ¿vale? Perquè tota és una companyia professional i la direcció, la producció, escenografia, vestuari, tot està recolzat pels grans professionals. I llavors han tingut en aquesta
ocasió... Si no m'equivoco, el Paf hi apareix. O sigui, teniu un drac dalt de l'escenari, oi?
Sí, 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 és que tenim un supercol·laborador, que és el pare del Mic, que tots els nens coneixen, és el pare també de les titelles que porten la companyia Patawa. Aleshores, ja et dic, treballen amb gent que, doncs, que fa coses molt ben fetes i el drac també és d'aquests, no? Uh-huh. I llavors, diguem-ne que la companyia Patawa, en aquest cas, ha fet una donació pel seu compte perquè tot el que recapti per aquest espectacle anirà a la ONG Sonrisas de Bombay, que és una ONG que està treballant doncs, als slums de Bombay, i en aquest cas n'hi ha concretament un projecte, que és el projecte aquel, que és un projecte que doncs, dedica els seus recursos a becar nenes perquè mantinguin dins del sistema educatiu, i també a retornar a noies que les han fet de l'escolarització, doncs, anar-les a casar o perquè es dediquen a les tasques familiars, etc., doncs treballa per tornar-les al sistema educatiu i donar-los oportunitats de créixer, no? I doncs, bueno, fem aquesta combinació entre Sonrisas de Bombay i la companyia Patawa, i llavors el que animem a tothom a venir a veure l'espectacle, perquè és un espectacle de gran qualitat, realment, és un espectacle familiar molt, molt bonic per tots els públics, i a més ja l'ha afegit de fer una aportació doncs, per a aquest projecte solidari, com igual que fa la companyia, i també en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, que també ens posa a la sala, no?
Per tant, els diners que del que va l'entrada són directes per Sonrisas de Bombay.
Tot anirà pel projecte aquell.
Molt bé, molt bé.
Val? Perquè tots els altres han sigut aportacions voluntàries dels implicats.
Molt bé, doncs Marta, ens ho has explicat molt bé, vull dir que no tenim cap dubte.
Sí, sí, tenim unes claríssim. Preguntes i ja les ha respost totes.
Exacte, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies i això, molta sort que tingueu, que aconseguiu omplir doncs, aquesta platea de la sala d'actes del Centre Cívic de Sant Oleguer.
Ens agradaria molt.
Aquest diumenge a les 11 del matí.
Molt bé, perfecte. Doncs vinga, benvinguts i gràcies per atendre'ns.
Bé, doncs, fins aquí la platea. Aquesta setmana ja no tenim més coses.
Doncs moltes gràcies, Bernat. Déu-n'hi-do, hi ha un bon gruix d'activitats.
Hi ha un bon gruix de coses. I tant,
doncs fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Segur que molts dels més grans de 40 anys recordareu aquestes frases. Escolti'm bé perquè només ho diré una vegada. O el quadre de la Madonna del parell de melons. I el sabreu ubicar a la sèrie britànica que durant els anys 90 va emetre TV3, anomenada Allo, Allo. Una sèrie còmica de la BBC d'unes 10 temporades que recollia els elements més fonamentals de l'humor britànic i que se situava en un cafè d'un poble francès en plena Segona Guerra Mundial. Doncs resulta que, tal i com ens va explicar el Xavi Quero quan va venir a l'Amunt al Taló a parlar de Transpoiting, d'aquesta sèrie en va sorgir una obra de teatre que ha aconseguit molta popularitat i és representada molt regularment per grups de teatre amateur britànics. I ara el Ciervo Teatre ha decidit representar-la i per això hem convidat al nostre programa a la Sònia Garcia. Bon vespre, Sònia.
Bon vespre.
I el Joan Carles Cosidó. Bon vespre, Joan Carles.
Bon vespre.
I el nostre col·laborador del programa, l'Adrià Garcia. Bon vespre, Adrià.
Bon vespre.
Què tal? Una mica perquè ens expliquin com afronten aquest halo halo.
Deixa'm, que estaves fent tota aquesta explicació.
Explica. El Joan Carles ha de dir que ens ha portat un paper imprès amb tota l'explicació, com que el Xavi Quero, que és el director de l'obra i traductor també de l'anglès al català, no ha pogut venir. Doncs el Joan Carles li ha portat una mica l'explicació del que ha d'explicar el Xavi. No?
Venim empollats. No, però una anècdota que sí que volia explicar és que durant 5 anys, des del 1986 fins al 1992, que es va anar fent l'obra en diferents llocs, doncs durant aquests anys eren els mateixos actors que van sortir a la sèrie que ho representaven amb els teatres.
Dius de quin any? Del 85 al 92?
Del 86 al 92.
Per tant, estaven compaginant les dues coses. Estaven fent la sèrie per la televisió i alhora anaven fent l'actuació en teatre.
Suposo.
Va ser entre els
però
anys 80...
Però eren els mateixos actors. A mi això em va... Sí, va fer molta gràcia, sí. Per això volia explicar-ho.
Està bé. I per tant, una mica, no sé si vosaltres coneixíeu la sèrie o havíeu vist la sèrie, però sabeu si hi ha molta diferència entre la sèrie i la posada en escena d'aquesta obra?
Bé, la segueix bastant, perquè el Xavi és bastant friqui amb aquest d'això, i segueix bastant la història i l'escenografia i tot d'allà.
Perquè l'argument inicial de la història, no sé si ens el podeu explicar, Sònia.
Sí, la Sònia
al principi, mateix. Al principi.
Bueno, doncs l'argument va de lo que anava la sèrie, no? De les desventures del propietari del cafè, del Renaud Artois, de la seva dona, i les cambreres, i també els conflictes entre l'exèrcit nazi, els feixistes, els italians, la resistència i el servei d'espionatge britànic. I bàsicament d'això, no?
O sigui, tenim tot aquest conjunt de personatges situats en un cafè d'un poble francès proper, diguem-ne, al Pas de Calais, em sembla, cap al nord de França.
I que tots volen el mateix.
Sí, sí.
Què és?
El quadre.
Quin quadre?
El de les Madonna, bueno, la Madonna de les Cantimplores caigudes, que diem nosaltres.
Val, que en la sèrie, que en és seria... això que he dit jo al principi, que és el que jo recordava, el quadre de la Madonna del parell de melons, en aquest cas és les Cantimplores caigudes,
sí.
No?
Sí, sí.
Molt bé, i tots volen aquest quadre, i perquè, si no m'equivoco, em sembla que un d'aquests generals alemanys, no, vol tenir aquest quadre, que és, se suposa que és molt valuós, per després vendre'l i fer-se un raconet després de la guerra.
Exacte.
Sí, i li donen al René, que és el propietari d'aquest cafè, el René, que és un personatge francès, és el propietari del cafè, i el René es troba en tota aquesta situació perquè, a més, hi ha un enviat directe d'Adolf Hitler, no?, que vol aconseguir recuperar també aquest per portar-lo, perquè Hitler també el vol. Oi que és això, em sembla, tota
sí,
la història?
I també hi ha gent de la resistència que també està intentant també agafar aquest...
De la resistència francesa.
Exacte. Sí, sí.
Molt bé, i sabeu com ha sigut que el Xavi decidís, o el Ciervo en tot cas també, decidís portar endavant aquesta obra?
Això t'ho pot explicar la Sònia, perquè n'ha parlat amb ella avui precisament.
Sí, doncs
avui li he preguntat que per què havia escollit aquesta obra i per què la volia fer, i bàsicament m'ha dit que perquè li feia gràcia, perquè ell volia veure l'obra, que li cridava l'atenció que una obra que fa 25 anys, no, que, bueno, que havia sigut a ser televisió, que ha tingut tant impacte, que no hagi sigut una obra de teatre. I ell tenia moltes ganes de veure-la i de disfrutar-la. I per això l'ha volgut fer, perquè com que no estava feta, doncs diu, la faig jo.
Doncs l'ha traduït ell.
Exacte, sí.
Sí. Fet la traducció i molt bé. I sabeu si si li ha estat molt 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 fidel a la versió anglesa o poc, o no ho sabeu això?
Jo crec que sí.
Sí,
coneixent el Xavi, sí. Sí.
Perquè els personatges són els mateixos?
Els personatges sí. Són els mateixos, sí, exactament.
I no sé si els podeu explicar una mica, i també de passada explicar sí. Una mica cada un de vosaltres quin personatge feu.
Bé, ja, per exemple. Jo sóc en Leclerc, i sóc un expert en el disfraç. I durant l'obra... Pues,
el Leclerc és anglès?
Sí, sóc francès, jo.
Francès, també.
Sí, sóc de la resistència. I sóc un expert que la gent no em reconeixerà quan em vegi al mig de l'escenari. Em disfraço com a mínim... que em canvio 5 o 6 cops de roba durant tota l'obra. I, en fi, jo m'ho passo molt bé. Perquè m'agrada això d'anar canviant com de personatge al dintre de l'obra.
Molt bé, i es canvia perquè no l'agafin els alemanys.
Correcte, sí, sí.
Molt bé, Sònia, el teu personatge...
Sí, el meu personatge és molt interessant. Jo sóc la Helga Gerhardt, I soc...
Alemanya.
Alemanya. soc un soldat, soc una soldada, i estic bojament enamorada del Herr Flick, que és el membre de la Gestapo.
Mm-hmm. I, val, per tant, aquesta és la situació. Sí. Aquest membre del Gestapo és l'enviat de
sí,
Hitler.
Sí.
Val, molt bé. Joan Carles?
Jo sóc un coronel alemany nazi, també, i no em facis del nom perquè no sé dir. Ho sento, és així. I bé, també vull el quadro, doncs també per vendre-me'l i tot això, és això, sí.
El teu personatge és justament el primer que li demana al René que amagui el quadre?
Sí, sí, no? Sí.
I després és quan arriba ja l'enviat de Hitler, mm. Sí? I aquests, o sigui, el fet d'aquest, parlàvem d'un personatge francès, de dos alemanys, a més també hi ha alguns personatges anglesos.
Hi ha algun italià també.
Algun italià. Sí. El fet de que hi hagin tots aquesta diferència de personatges d'origen, de diferents nacionalitats, a l'hora de representar-los, us ha costat molt? Li doneu el toc aquest del deix alemany o francès? O ha costat molt aconseguir això?
Bueno,
el
que ha fet el Xavi és que representa que els francesos és el català, perquè estan a casa, no?, i és el català. I llavors els alemanys sí que hem intentat fer una mica d'edició.
Sí, els italians també. Els italians també tenen també un canvi d'edició, també.
Yeah.
Sí, a l'italià també li fa el seu accent italià, no? I nosaltres això, les S, les R's, tal. Jo en el meu cas ja havia fet una obra que també feia un paper així d'alemany i no m'ha sigut molt difícil.
Molt bé. I em sembla que també hi havia alguns jocs de paraules entre els personatges, o sigui, algunes frases com aquesta típica que he dit al principi, escolti'm bé perquè només ho diré una vegada. Em sembla que hi havia alguns personatges que també tenien algunes frases típiques.
La meva, per exemple, de sóc jo, en Legler.
Val.
Aquesta és molt, també molt...
Aquestes frases, vull dir que es van repetint.
Sí, es van repetint
tot això
moltíssim,
es manté
sí.
aquest humor
sí.
així, amb aquest tipus de fórmules. I no sé si el personatge del René, que és, no sé qui l'interpreta...
El José Luis Torregrossa.
Val.
Fernández.
Ah, Fernández Torregrossa, vale.
No sé, és una mica el personatge que és el protagonista de l'obra i es troba en una situació realment complicada. No sé si podem explicar una mica la situació d'aquest personatge, de tots els embolics en què es troben.
Bueno, al principi de l'obra ja et presenta tot el que és la situació, que està en el cafè amb varis aviadors amagats a la despensa del cafè, i a més estan venint els alemanys a menjar el cafè. Després també té el retrat de les cantimplores caigudes en el també amagada dintre de la despensa, etc, etc, molts més.
Llavors ella té les dues cambreres, que totes dues són amants d'ella, amb l'Edith, que és la seva dona, per allà al mig també, vull dir que també hi ha aquest enrenou d'amores, no?
Sí, sí.
I bueno, durant l'obra se'n va embolicant tot la troca, és quasi semblant un vaudeville, com si diguem dir.
I van sortint personatges que tenen les seves coses que no els explicarem perquè volem que també ho vinguin a veure, perquè hi ha coses gracioses que s'han
sí,
de veure allà.
Exacte, sí. Correcte.
I els vostres personatges també tenen alguna frase concreta d'aquestes de Joan Carles i Sònia? Alguna frase concreta com la de l'Adrià?
No, la frase no, la meva té una cosa molt concreta del personatge que no la puc explicar.
No
la puc explicar.
Que ho vinguin a veure.
Sí, que és molt divertit. Sí.
Perquè és una part còmica del meu personatge. Ja.
Molt bé. Doncs no, que es vinguin a veure aquests detallets així. I una mica el que muntar les escenes aquestes que parlàveu de que és estil vaudeville que té, ha costat aquests moments, perquè suposo que deuen haver-hi això justament, el fet aquest que el René hagi d'amagar el quadre, les amants, els aviadors, suposo que hi ha d'haver moltes situacions d'aquestes així una mica complicades de muntar i interpretar. Us ha estat difícil de muntar totes aquestes escenes, aquestes situacions?
Hi han hagut escenes que han sigut complicades i encara ens estan sent una mica d'allò, perquè són moltes entrades i sortides i això ens dificulta, perquè a vegades ara una diu una frase, l'altra l'altra, i si no anem... Vull dir, aquestes escenes les haurem de fer moltes vegades perquè sortim bé, però part d'això... Bé, no, nois?
Sí, jo crec que sí. Bueno, i no només això, sinó que també és una de les obres que jo he fet que té més quantitat de trezzo que durant tota l'obra, o sigui, tots els personatges tenen com, no sé, de fet hem classificat que cada personatge ha de tenir la seva caixa amb tot el seu atrets a dintre, perquè és que és impossible de tenir-ho tot controlat. Sí.
Ja.
Sí, perquè ja. Com que és una de les obres més representades d'Anglaterra, pues hi ha una pàgina web que pots comprar a l'Atrezzo.
Ah, sí?
Que ja et ve.
Sí, sí. Sí, et ve una caixa amb moltes coses.
Sí, però tot i així ho
hem... I llavors ho hem comprat perquè ens va fer gràcia.
Aviam, com a mínim heu de tenir el quadre de la Madonna.
Sí, això sí.
Sí. Localitzat.
Yes.
I alguns cascs de soldat alemany, també.
Sí, també. Alguna cosa hi ha. Sí.
No, això no hi era, però ja ho tindrem, també. Sí. Ho tindrem tot.
I el quadre hi ha original i falsificat.
I les botifarres.
I les botifarres. Sí, és que hi ha un munt de coses, sí. Sí, la cacatua, sí. També, ja ho aneu veient.
Molt bé, i a nivell de l'escenografia de l'obra, se situa tot en el cafè?
Sí.
Com ho heu planificat? Com està muntant?
O sigui, hi ha parts que se situen al cafè i hi ha altres parts que durant l'obra es van canviant el que és la... amb diferents... com es diuen? Diferents plafons... cas mòbils, que farem com separacions d'estudis dels oficines dels generals, no, i tot això, sí, exacte.
I el cafè i el despatx dels coronels,
sí.
No,
també hi ha el llit on dormen el René i la Edith, també.
Sí, la iaia també hi surt.
Sí, també sortirà. Ja veurem. Sí,
en principi ja sortirà.
Ja veurem.
M'he recordat que hi havia una iaia sorda que anava amb una trompeteta, oi, en la sèrie.
Sí. En principi sortirà.
Sí. Però que vinguin a veure, perquè és una sorpresa com sortirà.
Creieu que l'obra, a part de tots aquests elements còmics i de totes aquestes situacions, aporta algun element més enllà d'això? Hi ha alguna part crítica? El fet que estigui situat a la Segona Guerra Mundial, per exemple, que també hi ha aquests personatges de nazis i tot, no sé si té algun...
Bueno, és una mica, jo crec, en riure's d'una miqueta del que va passar a la història, no? Intentar agafar-se una miqueta al punt d'humor, potser, de que són temps de guerra, però s'intenta passar les coses com...
Jo crec que és un divertimento i...
Exacte.
I punt.
I que potser el fet que hi hagi, no? Hi ha la guerra i tal, però tothom al final van a nivell individual. Tothom es vol...
Actua molt...
Volen tenir un lucre. Tots volen el quadro.
Ja, vols dir que hi ha tot un individualisme al darrere per mirar, tot i que hi ha la situació, aquest context de guerra, però en canvi cadascú intenta sobreviure com pot.
Una mica l'avarícia potser també ensenya de la gent. Sí.
Molt bé. I anem a veure els dies de representació, perquè sí que hi ha hagut alguna petita modificació. Per tant, en principi, l'estrena, que ho teniu previst pel dia 16 i 17 de febrer, per tant, d'aquí encara queden un parell de setmanes, per tant, encara podeu acabar-vos de rodonir i preparar tot aquest atrets.
Estem fent intensius perquè la gent surti supercontenta.
Exacte.
Home, s'ha de dir que el títol és molt cridaner, perquè a mi, quan vaig sentir que al presentar la temporada doncs es parlava de l'Oloia, de seguida em va sorprendre molt que fos recordant la sèrie, doncs, això, no? I per tant es faria el 16 i 17 de febrer i el 23 i 24 de febrer, que són dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre, o sigui, el dissabte a les 10 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda.
Correcte.
Per tant, això, que són els dies, aquests 4 dies, per poder-ho veure i imprescindibles per poder presentar. No sé si voleu comentar alguna cosa més del treball amb equip que heu fet, que em dèieu que estàveu molt entusiasmats tot el conjunt.
Sí,
no?
Hem aconseguit que hi hagi gent de diferent tipus, de diferents edat, i que hi hagi molt bon rotllo entre tots, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer-la ja, i això crec que dintre de dalt d'un escenari és super, super important.
Mm-hmm, exacte, perquè es transmet sí, molt a baix. Sí, sí. I dels apunts que us ha deixat el Xavi, no sé si ho teniu tot.
Ho hem dit tot. Sí. L'únic que sí, això sí, una que també farem algunes accions al carrer, publicitàries, o alguns dies en concrets, no sé on encara...
Ja ens trobareu.
Ja ens trobareu.
Sí, ja ens trobareu per allà, també vestits com toca, i també farem, entregant una mica la informació de l'obra, i bueno, intentarem fer com una mena de programa passaport perquè puguin venir allà i puguin fer uns descomptes, que ja ho explicarem en el seu moment i tal.
Molt bé.
Exacte, i que, sobretot, que no es poden perdre el cabaret de René, que es farà durant aquells dies també.
El cabaret que es farà en paral·lel a l'obra. Sí?
Durant l'obra es farà el cabaret de René.
I què pots explicar? Què és això?
Ho haureu de veure. Ens
deixes amb la incògnita.
Podreu veure la fantàstica escena de l'Edit. És espectacular com ho fa. Bueno,
brutal.
Brutal.
Sí, sí. De Dit i les cambreres.
I les cambreres, sí, brutals.
La
sí,
Mimi i la Ivet.
Val, per tant...
No us ho podeu perdre.
Val, doncs això ja ens ho explicareu, ja ens anireu informant sobre això. De moment el que sí que convidem els nostres oients, que tant els que puguin recordar que van veure la sèrie a TV3, com els que no es poden perdre aquesta comèdia Aló, Aló, al Ciervo Teatre, això, interpretada doncs, per tots aquests, interpretant a tots aquests personatges tan, diguem, histriònics, però que en canvi tots van buscar el seu punt individual per poder sortir i sobreviure en aquesta Segona Guerra Mundial, i tot amb un toc d'humor. Moltes gràcies, Adrià, moltes gràcies, Sònia, moltes gràcies, Joan Carles.
Gràcies.
I nosaltres.
A vosaltres. Per...
Molt bé, i nosaltres continuem el programa.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Infiltrats.
I després d'aquesta entrevista ens anem a infiltrar al Teatre Sant Vicenç per veure com van els assajos del Geperut de París.
Bon vespre. Avui, en absència de l'Eloi, em poso al capdavant d'aquesta secció i m'infilto al Teatre Sant Vicenç, on estan preparant l'obra El Geperut de París. Anem a veure bé amb qui trobem. Doncs estem amb el Pau, el Marçal i l'Albert, que ens fan de guàrdies a l'obra. Albert, què et sembla tu fer de guàrdia?
Hola, doncs està guai, està bé, perquè, no sé, és un paper diferent, hem d'imposar i està guai.
Marçal.
Sí, això, és divertit, passar l'estona i no tens moltes frases, però has d'expressar molt amb el moviment i està bé.
Sí, està bé, així entre els tres ens ho passem bé, els assajos, estem entretinguts i defensem la justícia de París.
Per què, quan estreneu?
Doncs mira, la primera funció és el 10 de febrer, que s'estrena.
I llavors, quin és el vostre moment preferit de l'obra?
La baralla.
És una baralla.
És millor, millor, millor.
Sí.
Què diríeu a la gent perquè vingués a veure-la? Què s'hi trobarà?
S'hi trobarà molta gent amb ganes de fer teatre, que s'ho ha preparat molt aquesta obra i que... Doncs que jo crec que pot quedar molt guai, que les cançons estan molt ben treballades, els balls, el guió, i que la gent s'ho està prenent en sèrio i que pot sortir molt guai.
Doncs tenim amb nosaltres el Pau, que fa de Lancelot. Hola, Pau.
Hola.
En què consisteix el teu personatge? Explica'ns-el una mica.
Bueno, és un nen que ajuda la Fifica, la germana de l'Esmeralda, a unir el poble de París i el poble gitano per lluitar contra les injustícies.
Et veiem amb un micro. Cantes tu alguna cançó sol?
Sol no, amb la Fifica, però sí, canta una cançó.
Com es diu el número?
La Unió dels Pobles.
Doncs tinc a l'Albert i a la Marina, que ells mateixos diran quin paper fan.
Bueno, doncs nosaltres, els dos, amb un gran grup de gent, formem part del poble de París. I doncs ja està.
És que què vols que et digui?
Doncs no sé, per exemple, ara... Com és que m'esteu assajant? Per què? Quina escena estan assajant ara?
Estan fent una escena en la que
l'Esmeralda,
que és la protagonista gitana de l'obra, estava cantant una bella cançó.
Nosaltres ho sortim cantant, o sigui, ho sortim ballant, ho sortim en plan de relleno, no, per dir d'alguna manera, però no sé.
I us agrada el vostre paper?
Home, sí, haguéssim preferit un altre, però està bé, no?
Sí, està molt bé, està molt bé.
Ganes d'estrenar?
Moltes.
Sí.
Doncs tenim a l'Arnau i a l'Eduard, que, bé, fan de Butxí i de Frollo. Què us sembla els vostres papers?
Home, per mi és un repte, és la primera vegada que em toca fer un paper tan llarg, no? Però bueno, bé, un repte amb ganes i bueno, esperar que surti molt i molt bé. I un plaer estar amb l'Eduard en el repartiment.
Jo tinc poques escenes, he de dir, però per sort les poques escenes que tinc les comparteixo amb aquest gran artista, que és el Rau. És un plaer.
Artista per descobrir encara, per això?
No, bueno, descobrirem el dia de l'estrena.
Tenim també a la Lídia, que fa de poble. Lídia, què et sembla el teu paper?
Bueno, nosaltres, jo faig de poble gitano, que realment no parlem, però fem els cors, fem el ball, vull dir que està bé, que està distret.
I tu passes bé, t'agrada?
Sí, moltíssim. A més, hi ha molta gent, nens, grans, i, vull dir, hi ha un caliu.
Doncs tenim un altre, el Xavi, que fa el paper d'Hugo. Bon vespre, Xavi.
Què tal?
Què et sembla el teu paper?
Ah, pues mira, home, molt interessant, no? Fer d'un dels de capellans o cures de l'església Notre Dame, de la catedral de Notre Dame, i que estem al cuidado de tenir cura del Frollo i del Quasimodo, pues, bueno, em sembla que és un paper bastant interessant.
I què vols transmetre a la gent amb el teu paper? Li has donat algun enfocament especial?
Home, realment al principi és difícil, no? Perquè és un paper que no el tenim conegut. Bueno, jo crec que volem donar-li una mica, sobretot també firmesa, però tendresa, sobretot de cara al Quasimodo, no? Que en total som els seus cuidadors i volem donar firmesa, però també tendresa.
I què li diries a la gent perquè vingués a veure-us?
Home, que vinguin, perquè realment estem fent una feina ja de fa molt temps espectacular.
Perquè quant temps porteu assajant?
Home, doncs ja quan s'estreni potser ja portarem l'any i mig segur. Eh? I ara realment s'han fet unes cançons i uns balls que són molt macos, i a part també hi ha uns decorats que seran espectaculars. Només amb això doncs ja val la pena vindre.
Tenim a Laura, que forma part del poble. Bon vespre.
Hola, bona tarda. Bona nit.
Què m'explicaves ara que fas un dels balls?
Exacte, representa que nosaltres presentem el Festival dels Bufons, que és el dia més esperat de l'any pel poble gitano, i és així molt festiu i tal.
T'agrada el teu paper?
Sí, no està malament, la veritat és que sí, és divertit.
Què diries a la gent perquè vinguessin a veure-us?
Doncs que sobretot al públic infantil, que és una obra molt entretinguda i molt dinàmica, té molta llum i color, i això animaria els més petits perquè segur que els agrada, i els grans també, perquè també hi ha històries així d'amor que pot cridar tots els públics.
Perquè és una producció amb molta gent. Quanta gent sou, més o menys, en total?
Doncs diria que un centenar de persones, aproximadament, o sigui, de totes les edats, des de nens que no arriben als 5 anys fins a gent gran que pot passar la seixantena d'edat tranquil·lament.
Doncs tenim nosaltres a l'Òscar, que fa de Clement, un dels monges. Bon vespre.
Bon vespre.
Què et sembla el teu paper?
Ah, és molt divertit, és molt divertit. Jo sóc un dels cuidadors del Quasimodo, quan està, diguéssim, a Notre Dame, i bueno, el meu paper és el monjo més divertit, més nerviós, més entremaliat.
T'hem vist ja en unes quantes obres d'aquí al teatre, què et sembla aquesta?
Home, aquesta és un musical, això és d'aquest tipus no n'he fet gaire, jo. És la segona que faig i em fa moltíssima il·lusió. Estarà molt bé, pinta molt bé, serà molt divertida.
I què et sembla en l'experiència?
Ah, molt, molt, una passada, m'encanta, m'encanta. Normalment he fet més obres de text, aquesta és musical i és diferent. Me ballo i canto i el paper també és molt més divertit. Faig una mena com de dibuix animat i és increïble. Gràcies. Molt guai.
Tenim amb nosaltres el Marc, que fa el paper protagonista, el de Quasimodo. Bon vespre, Marc.
Bon vespre.
Què et sembla fer el paper de Quasimodo?
Bé, per mi ha estat bastant un repte perquè... Bueno, fins ara no havia fet mai cap paper així tan de protagonista, havia tingut papers mitjanament importants en altres obres i això, però tant de protagonista no. I bueno, el fet aquest de més quantitat de paper i més d'això, doncs, ha sigut un repte, però penso que ho estem assolint força bé.
Què vols transmetre a la gent amb el teu paper?
Bé, doncs una mica m'agradaria transmetre doncs aquesta mena de cosa de que les persones, no per ser diferents tant físicament o d'ideologia, han d'estar apartades de la societat, que tots mereixem doncs, les mateixes oportunitats per tot, i evidentment som iguals en drets, perquè el meu personatge és un noi que per ser de forma, bueno, per una altra cosa d'argument de l'obra, però és igual, l'aparten completament de la societat i es passa els primers 20 anys de la seva vida tancat en una església.
I què t'està semblant l'experiència?
Molt xula, la veritat. Molt xula. Ens ho passem molt bé els assajos, amb tant els de cant com els de dansa, com els de text. Estem fent molta pinya tots i s'està fent un grup molt maco.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar.
Hi ha melodies que han arribat arreu del món. Melodies que formen part de la nostra infància i que han sigut cantades per tots nosaltres sense saber qui les va compondre. Traduïdes i adaptades tantes vegades que ja no sabem ni quin és el seu origen. Do,
a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself.
Qui no coneix el famós Do Re Mi de The Sound of Music, o per nosaltres la mítica pel·lícula Sonrises i Làgrimes. Seguim viatjant pels compositors de musicals a través del temps, i avui ens endinsem en el món de Rodgers i Hammerstein. Richard Rodgers, el compositor, i Oscar Hammerstein, el lletrista. Ells són part de l'essència del teatre musical actual. Entre el 1940 i el 1950 van compondre nombrosos musicals de Broadway i pràcticament tots van ser un èxit. Deien que estaven fets l'un per l'altre artísticament parlant. Van ser l'inici de l'edat d'or. I tot i que moltes vegades quan parlem d'aquests compositors, tot en soni antic o passat de moda, les seves melodies segueixen sonant dalt dels escenaris una vegada i una altra. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Does it really work?
Of course it does. You try it. What things do you like?
Pussy Willow. Christmas. Bunny Rabbit.
Yes.
Chocolate icing.
No school.
Pillow fight. Telegram. Birthday present. Any present.
Yes.
Ladybug.
What?
Yeah. A good sleep.
A choke. Good zoot time. So what fun it is?
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel.
Molts dels temes que van compondre, com aquest que acabem d'escoltar, van passar a formar part del cançoner americà, com ja passava amb Cole Porter. Però Rodgers i Hammerstein no van fer només The Sound of Music. Oklahoma va ser el seu primer espectacle junts i va ser un gran èxit. Van estrenar el 1943 i després de més de 2.000 representacions van fer una gira, van guanyar un premi Pulitzer i fins i tot l'any 1955 van fer l'adaptació al cinema.
There's a bright golden haze on the meadow, there's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning! Oh, what a beautiful day! I got a beautiful feeling, everything's going my way. All the sounds of the earth are like music, all the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And old weeping willow is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way.
What a Beautiful Morning és el tema que obre l'espectacle i va ser quasi una revelació. Un musical on la calma i la senzillesa eren protagonistes era un xoc pel tipus de teatre musical del moment. Un altre dels espectacles més premiats d'aquest tàndem és Carrusel, una altra història d'amor que, tot i no tenir l'èxit d'Oklahoma, també ha sigut un dels espectacles més coneguts de Rodgers i Hammerstein. Billy Bigelow, el treballador d'una atracció de cavallets i una molinera, Julie Jordan, s'enamoren, però és evident que no tot serà tan senzill com sembla. Però la seva col·laboració no acaba aquí. Més amor. Més històries. If I loved you, time and again I would try to say all I'd want you to know. Wouldn't come in an easy way, round in circles I'd go, longing to tell you, but afraid and shy, I'd let my golden chances South Pacific es va estrenar l'any 49, musical basat en el llibre Tales of South Pacific, de James A. Micheners. Van pensar que si adaptaven el llibre seria un èxit immediat, i així va ser. Van estar nominats a 10 Premis Tony, van guanyar totes les categories, i també un Premi Pulitzer. El disc original de Broadway va vendre més d'un milió de còpies, amb temes com I'm in love with a wonderful guy, que sentíem fa un moment, Valley High o Some Enchanted Evening.
Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know. Somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing.
Més èxits? Sí, tenim més èxits. Història d'aquella professora anglesa que és contractada pel rei de Siam perquè eduqui els seus fills? També. També és de Rodgers i Hammerstein. És el seu cinquè musical de gran èxit, The King and I, i es va estrenar l'any 51. Més de 1.000 representacions a Broadway, estrena a Londres, Premis Tony i fins i tot Oscars per la seva versió cinematogràfica.
Getting to know you. Getting to know you. Getting to know all about you. Getting to like you, getting to hope you like me. Getting to know you, putting it my way, but nicely. You're precisely
my cup of tea. getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I rise and breathe easy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day.
I si no n'hem tingut prou amb tots aquests espectacles, també van aconseguir que la seva versió de Cinderella fos un èxit, primer com a sèrie de televisió i després la van portar al teatre.
Whatever I want to be. On the wing of my fancy I can fly anywhere and the world will open its arms to me. Oh, crazy Marie, I am being foolish.
Then let's be foolish together. What shall we dream of?
An invitation to the ball, I guess.
Right here. What else would you dream of?
White gown, I imagine.
And on your feet, an entire pair of shoes made only of Venetian glass.
You are crazy, Marie. In order to do that, you'd have to be a fairy godmother. Marie! But you are a crazy woman. What are you doing in that beautiful gown?
You'd be surprised how many beautiful gowns have crazy women in them.
Vam escoltar Rodgers i Hammerstein expressament o simplement formaven part de la cultura popular, encara que no sabéssim que les seves cançons eren d'un espectacle musical. Edelweiss, per exemple, una cançó escrita per ells expressament per l'espectacle Sound of Music, sonava tant a cançó popular alemana que la gent, de públic, quan sortia de veure l'espectacle els deia «Jo ja la coneixia», però en la versió alemanya. Hi ha històries i melodies que hem sentit tantes vegades que ja no sabem si les hem après o simplement ja les sabíem quan vam néixer.
Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre fent el salt a Barcelona, anant a veure l'Elvira ve a portar-nos i a explicar-nos el que ha anat a veure aquesta setmana a veure teatre. Què tal, Elvira? Bon vespre,
com
estàs?
Hola, bon vespre, teatreros. Doncs bé, avui porto dues propostes que s'assemblen molt, però que tenen les seves diferències, evidentment.
Sí.
Comencem parlant de La Tendresa, que es va estrenar fa molt poc. És escrita d'Alfredo Sanazol i també està dirigida per ell mateix, al Teatre Poliorama de Barcelona. Una producció de Goll de Gom i de Té de Teatre. Aquest autor va ser premiat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 2017 i l'obra va aconseguir el 12 Premi del Valle Inclán del Teatre l'any 2018, que t'han passat. La versió en català ha estat escrita per Joan Lluís Bozzo, director de Goll de Gom. Sí. L'autor va escriure aquesta obra com un homenatge a William Shakespeare, principalment homenatge a les seves comèdies, que moltes vegades són esmentades durant la funció. Les comèdies d'en Shakespeare diuen trossos d'ell, títols de les obres, tal. És una comèdia de nàufrags, llenyataires, illes desertes, reis i princeses, passions, amor i odis, i tots els ingredients que pot tenir una farsa, amb corredisses, canvis d'identitat, éssers màgics i bones persones, fantasia i imaginació. Però tots aquests ingredients no tindrien importància si no fossin ben elaborats i ben resolts, amb la qualitat i l'eficiència que està presentada aquesta funció. tal com està presentada. Una posada en escena pràcticament sense escenografia. Només unes grans cortines blaves que envolten tot l'escenari i que els actors apareixen i desapareixen entre les obertures dels cortinatges, quasi sempre corrent i amb un ritme frenètic. Ho acompanyen uns excel·lents moviments molt ben coreografiats. La història és ben simple, no s'ha de buscar tres pèls al gat, eh? A vegades diuen, oh, és que és molt feminista. No cal buscar, és una obra per riure i per divertir-nos i prou. No busquem terceres o segones intencions, eh? Una mare maga, que sempre té unes idees molt ocorrents, i les seves dues filles fugen a una illa deserta perquè les volen casar amb uns homes que elles detesten. De fet, detesten a tots els éssers masculins. L'illa en qüestió no està tan deserta com es pensaven, ja que hi habita un llenyetària i dos fills que volen viure en solitud sense cap dona. Així comencen els tripijocs de les tres dones que, per poder quedar-se a la illa, però també comencen els embolics i les confusions i enrenous que acaben amb enamoraments. Senzill, eh? Un típic, un acabament senzill. La tendresa és principalment el principal sentiment que impera a l'enamorament, i amb la tendresa els personatges de l'obra enfronten l'amor i les seves conseqüències, i també amb tendresa ho fan els actors. Els sis actors interpreten a la perfecció els seus papers. Laura Humbert, Marta Pérez i Elisabet Casanovas, sabadellenca, i molt reconeguda ja en el món teatral. Són les tres actrius que genialment fan aquestes dones que fugen dels homes. I el Jordi Rico, Xavier Beltrán i Ferran Vilajosana són els extraordinaris pares i fills que no volen veure una dona amb sa vida. Unes interpretacions sensacionals que arrenquen la rialla del públic i que a mi, que a vegades em costa una mica riure al teatre, també em van fent riure. Uns grans bravíssims per tots ells, de veritat.
Molt bé. Has dit que l'autor és el mateix, és director i autor.
Sí, director i autor. Ho ha portat a diversos teatres espanyols i llavors ho va traduir en Bozzo per fer-ho aquí. Però ell ho dirigeix tal com ho van estrenar a Madrid, tal com ho van fer sempre. Pràcticament el vestuari és el mateix, molt maco, però ho ha fet la mateixa versió que ha fet a la resta de l'Estat.
Ja, ja. I també és veritat que jo he llegit alguna crítica ja d'aquí que parlen que tracta massa dels tòpics, té molt els típics prejudicis o tòpics de l'home i la dona. No?
Sí,
és molt recorrent, és que recorre molt aquest recurs,
sí, segur que
anar, per buscar la comèdia.
Sí, no? Segur que sí, però si et deixes portar, si no, és el que he dit al començament, si no et busques...
Sí, no busques això, una altra intenció,
sí,
que no sigui més enllà...
Divertir-se, sinó... ho fan tan bé, ja. I les coreografies estan tan aconseguides que ens hem de parar aquí.
Coreografies vols dir que és musical, per tant?
No.
Però
no.
Hi ha
els moviments. Balls,
els moviments.
No, no hi ha cap ball, moviments.
No hi ha cap ball, va, d'acord.
Canten alguna cançoneta,
sí.
També d'aquestes en plan sàtira, eh? No diré quines, però bastant conegudes, però no és musical, no, eh? Ja. Ni que sigui del Degoll de Gom, no hi ha passat res, dues cançonetes i prou. Però no cal buscar, perquè també diuen que és molt feminista, que si els homes no es poden enamorar d'homes... A veure, posem-nos a l'època del Shakespeare, ni que estigui escrita d'ara, és un reconeixement en Shakespeare, a llavors, doncs, quedem-se bàsicament amb el que és una comèdia per riure, molt ben interpretada. Ja està.
Molt bé, perfecte.
Anem amb una altra del Shakespeare.
Una de Shakespeare de veritat,
de veritat,
no?
Sí. Afanys d'amor perduts. Ja t'he dit que era d'en Shakespeare, a la sala petita del TNC. Una de les obres més desconegudes del prodigiós autor, on barreja la prosa poètica i ben estructurada amb les més esbojarrades situacions semblants a un vodevil. Una obra que l'autor va escriure pràcticament al mateix temps que Romeu i Julieta, però no és tan romàntica, i també al mateix temps del somni d'una nit d'estiu, però no amb tanta fantasia. O potser té els dos ingredients de totes dues barrejades, eh? L'argument és un rei navarrès i tres cavallers, amics seus, es volen dedicar a l'estudi durant un temps i per això juren allunyar-se dels plaers. Fins a un punt que diuen de no acostar-se a cap dona durant aquests 3 anys. Els seus juraments es veuen truncats amb la visita de la princesa de França i 3 dames que l'acompanyen. Després de diversos jocs i corredissen on els personatges masculins se'ns mostren com dèbils i una mica rucs, en contrapunt a les dones que demostren una intel·ligència i una agudesa destacable, arriba un final inesperat. Sobretot pensant que l'obra va ser escrita fa quasi 400 anys i que trenca amb els codis de la moralitat d'aquella època. El veterà Pere Planella, un dels fundadors del Teatre Lliure i un gran impulsador del teatre a Catalunya, és la persona que s'ha encarregat de dirigir aquesta posada en escena i també n'ha fet l'adaptació junt amb el Roger Cònsol. I ho han posat a l'època, han passat de l'època isabelina a la victoriana, intercalant recursos clàssics amb referències més modernes, com ara invents del segle passat. També el vestuari és una mescla d'estils, però tot està amb uns colors pastels que no desentonen entre ells. Personalment destacaria les faldilles pantaló de les noies, fetes cada una amb diferents combinats de plecs i amplituds, molt elaborades, un vestuari, molt bonic. Ho arrodoneix una escenografia moderna i minimalista que permet als actors moure's amb soltesa fent corredisses i aparicions moltes vegades des del públic. Les interpretacions són força notables totes. Jo destacaria l'Arnau Puig, la Sara Espígol, la Mima Riera, el Peter Vives, el Carles Martínez, el Pep Anton Muñoz i l'Oriol Genís. Un nombrós i efectiu repartiment que fan de l'obra unes actuacions corals perfectament resoltes i amb molt bona dicció i molt bons recursos interpretatius.
Molt bé. Podríem dir que gairebé és més trencadora el Shakespeare, que és més antic, que no pas la Tendresa?
I tant.
Que és molt contemporània?
Més. I tant. Molt més, molt més.
En aquest sentit?
Sí, sí, en aquest sentit.
Perquè justament pel que explicaves al final, bé, ja haig de dir que jo he vist aquesta... Vam coincidir, al teatre.
Sí, vam coincidir.
He vist l'Afanys d'Amor Perdut i per tant conec aquest final que realment és sorprenent
i gens habitual.
Per això mateix que en aquest sentit potser és més trencadora l'obra de Shakespeare en si que no pas doncs, una obra contemporània com pot ser la Tendresa.
Molt més, només que la Tendresa està escrita pensant en Shakespeare i no pensant en aquests finals que no són gaire... en aquella època no es feia.
Sí, sí, no.
És més amb els finals clàssics. Sí, s'assemblen les dues, perquè també són dones i homes, com unes menes
de... de sexes,
de sexe,
no? Totes dues, sí.
Potser sí que representa...
Penso
com...
que has trobat la parella perfecta d'obres per anar a veure aquesta setmana.
Aquesta setmana era molt... Sí. De parelles i molt Shakespeare.
Molt bé. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies, com
a vosaltres.
Sempre. I t'esperem la setmana vinent.
Això mateix. Adéu-siau.
I d'aquesta manera arribem al final del nostre programa número 104, el programa que tanca el mes de gener, un mes que, la veritat, ha passat més ràpid del que semblava. Hem superat l'anomenada costa del gener i ja tenim en perspectiva el mes de febrer amb més estrenes. Però de tot això en parlarem al proper programa de...
Amunt al Taló!
A reveure, Teatrers, i fins la setmana vinent! Amunt al Taló!